Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala RTV, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit i els diumenges a les 3 i mitja de la tarda. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. I també a internet, en directe o quan tu vulguis, amb el servei a la carta. www.ametllamar.cat/lacalaRTV.
Què tal? Benvinguts a l'espai Parlem de Salut. Avui parlarem dels cuidats dels recent nascuts. Amb nosaltres tenim a Pili Roda, que és infermera del CAP de l'Ametlla de Mar. Pili, bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar dels cuidats dels recent nascuts. Clar, quan sortim de l'hospital, quan és la primera vegada que d'alguna manera hauríem de fer la primera visita al metge perquè miressin al petit o a la petita?
Bé, el xiquet quan surt de l'hospital, que normalment sol ser entre els 5 i 6 dies, la primera visita es fa als 7 dies amb la matrona. Primerament perquè se visita la mare, si se li ha fet cesària o el que sigui, s'han de llevar els punts, fa una primera valoració la matrona. I després ja lo deriva al servei de pediatria, al pediatre i a la infermera. Per tant, la primera visita en pediatre se fa entre els 15 i els 30 dies de vida. Mentrestant, en aquests dies, tenim temps per a que es pugui inscriure el xiquet a la sanitat, per dir-ho. Han de portar el llibre de família, la cartilla on han escrit el xiquet, el certificat d'empadronament, i llavors ja el centre els obri una història clínica per a poder ser visitar el xiquet. Si no, és mentre només se pot visitar si hi ha alguna urgència. Evidentment, sense assistència no es queda. Però una vegada han portat tots aquells papers, llavors ja se'ls pot visitar i seguir tots els programes del centre.
Perquè, clar, tot això està regulat en un programa que es diu Programa del Nen Sa, no?
Exacte. Hi ha un programa, se diu així, Programa del Nen Sa, és un programa informàtic, però en ell hi ha unes guies i uns paràmetres a seguir segons l'edat de cada xiquet. Llavors, segons l'edat que té el xiquet, se'ls mira unes coses o unes altres. Si els toca vacuna, se fa una educació als pares, uns assessorament pertinents, segons cada edat del xiquet, que pot donar situacions diferents en els xiquets.
Fins quan estem parlant de que han de rebre l'atenció del pediatre o de la pediatra?
Bé, el servei de pediatria abarca fins als 15 anys de vida. Des que naixen fins als 15 anys pertanyen al servei de pediatria. Un cop ja fan 15 anys, automàticament el programa ja els passa a un metge de medicina general, que després moltes vegades passa que ve la mare demana hora i no s'han adonat de que ja tenen tal metge o tal altre. Llavors, si no, pel que sigui, no els va bé el metge que els ha posat, sigui perquè és matí, els va millor de tarda, o perquè la família tenen un metge i volen estar tots en el mateix, llavors poden sol·licitar el canvi de metge per estar tots en el mateix. No hi ha cap problema. Ho fa, diguéssim, automàtic l'ordenador quan ja compleixen 15 anys.
El món del recent nascut és, com diu la paraula, és tot un món i cal tenir en compte molts factors, l'hora d'anar a dormir, quan els nens tenen estrenyiment, l'hora del bany, la lactància. Suposo que clar, hi ha una sèrie de consells que ajuden als pares a portar millor tots aquests temes, no? Com per exemple el tema de la lactància, no?
Pues sí, realment, i sobretot si els pares són primerissos, el primer fill, el xiquet no pot dir me passa això, me passa allò, només el seu signe d'alerta és el plor. Llavors crea una sèrie de dubtes i que els pares busquen recolzament moltes vegades en el pediatre, a vegades sí, seguien en el que diu el veí o que em diu mon pare, però sempre s'aconsella que evidentment que seguien d'un professional. En quant a la lactància, sempre donem el consell de que és millor la lactància materna que l'artificial, però avui en dia per certes situacions no es pot potser donar el pit, no passa res. Si es dona lactància materna, s'ha de donar sempre a demanda. Els primers mesos de vida, el xiquet cada 3 o 4 hores sol demanar de mamà. S'ha de donar, ja dic, a demanda. I una volta han acabat de mamar, sempre se'ls aconsella que els tinguin un ratet al braç o en posició vertical per a evitar, evidentment, que facin regurgitacions i l'atlet la toleriguin millor. Si pel que sigui no es pot donar lactància materna, doncs no passa res. Avui en dia hi ha moltes llets adaptades i sempre s'aconsella doncs, que es donin a petites quantitats per a evitar, com la lactància materna, les regurgitacions. I bueno, si una llet no la tolera, no li dona diarrea o poden passar mil coses, doncs llavors se valora en un canvi de la llet. Sempre s'ha de tenir en compte que l'esfínter entre l'esòfag i l'estómac és immadur, no es tanca bé encara, per això moltes vegades els xiquets tenen regurgitacions, el que normalment pues, trauen la glopadeta. No? Després, també se'ls aconsella, en quant al bany, que se pot banyar el xiquet cada dia, però si pel que sigui, com ara en aquesta temporada que fa tant de fred, pues, si es banya cada dos dies tampoc no passa res, bullolo lactant és diferent d'un adult, no? Sempre s'aconsella que siguin un sabó neutre, que es banyin un sabó neutre perquè la pell és molt delicada. I a l'hora del bany, abans de ficar el xiquet a la banyera, preparar-ho tot, perquè no sigui que llavors lo tragues del bany, te falte la tovallola, hagués de deixar el xiquet tot solet en el perill que això porta. Llavors, pues, abans de banyar-lo, pues, preparar la robeta, la tovallola, pinta, cremes hidratants, s'ha de preparar tot. També s'aconsella molt que quan lo fiquen a la banyereta, pues, si fiquen una tovalloleta o algo dins l'aigua per a evitar que lo xiquet rellisque. ¿Vale? Llavors, la temperatura de l'aigua ha d'estar en 35-36 graus, sempre s'ha de comprovar en lo colze o en la part de dins de la mà, que és on notes més la caldoreta. I també és molt important per a evitar, sobretot el recient nascut, la crosta làctea que se'l sol fer al capet, doncs després de banyar-lo doncs en un cepillet, raspar-lo, encara que no tingui cabellet, igual com si el pentinéssim, per a estimular el cabell i que aquesta crosta els marxi.
Per tant, són moltes coses a tindre en compte, que com dius, si els pares són primerencs, pues, bueno, pues, suposo que s'han d'anar habituant a poc a poc, però cal tenir en compte tot. Més aviat, suposo que és organització, no?
Sí, les primeres visites sempre els donem molta informació i pobres a vegades, jo sempre els dic que no s'amoïnen perquè surten atabalats en un munt d'informació, jo sempre els dic que no patisquen, que si tenen qualsevol dubte, pues, a mesura que van venint a les visites, pues, se va solucionant els dubtes, que inclús si tenen algun dubte, que ens poden trucar encara que no tinguin visita en el xiquet, que si no està el pediatre o no està l'infermera de pediatria, pues que els altres professionals també estan capacitats per a poder ajudar-los. Perquè si creen, és el que dic, no pot dir me fa mal això, em fa mal allò el xiquet. Surten tantes coses i els primers mesos de vida el xiquet avança molt, creix molt ràpid i cada dia se veuen canvis i es veuen situacions noves que no t'havies plantejat mai.
Hi ha un altre tema que és l'hora de dormir. Encara que siguin molt, molt, molt petits, se'ls ha d'acostumar a dormir a la mateixa hora o no té res a veure això?
Sí, quan són petitets, evidentment, se passen la majoria del dia dormint. Quasi se pot dir que mengen i dormen, però és lo normal. Llavors, sempre se'ls sol aconsellar que s'acostumen a anar a agitar-los a la mateixa hora, que agafin una rutina. És com si diguéssim que no el desveléssim. Per què? Perquè si no, llavors no agafarà la rutina i a lo millor a les 3 del matí començarà a plorar, no s'adormirà i això vulguis o no queda una angoixa perquè els pares, pues, a lo millor potser la mare està de baixa maternal o el pare, perquè avui en dia tant el pare com la mare poden agafar la baixa i clar, si ells no poden descansar tampoc podran cuidar bé el xiquet. Llavors s'acostuma que més o menys se lo xitiguen a la mateixa hora, encara que no estigui dormidet, que el deixen a la cuneta, al llitet, en algo de referència, sigui un peluche, sigui una llumeta, algo que el xiquet poquet a poquet s'adormigui i si es desperta sàpiga on està, tingui sempre allò de referència. També se'l sol aconsellar quan ja poden començar a prendre papilletes, doncs, per exemple, donar cereals per la nit i així doncs, estan més tipets i dies que dormen millor. I inclús n'hi ha unes infusions tipus manzanilles que es diu Blevit Sueño, que a vegades també els ajuda a relaxar-los i dormir.
Per tant, si veiem que el crio no s'acostuma, hi ha cosetes per anar-lo acostumbrant també.
Exacte. No es pot donar medicació perquè no s'aconsella, són molt xocotets, però si s'agafa aquests hàbits i aquestes rutines, el xiquet pues, bueno, és com un adult. Nosaltres també si tenim costum de gitar-nos a les 9 o a les 10 o a les 11 i un dia pues, vas de festa o has anat a veure algun espectacle o el que sigui, segur que te costa també més a dormir. Pues, en el xiquet és el mateix.
Després tenim el tema de l'estrenyiment o la diarrea, és a dir, o una cosa o l'altra també, que com tu dies, com que no poden, no se'ls pot donar medicament, pues és allò que a vegades tampoc se sap gaire bé què fer, no?
Pues sí, també és molt habitual tant l'estrenyiment com la diarrea, una cosa com l'altra. Per què? Primer, en quant a l'estrenyiment, normalment l'esfínter anal se'ls ha d'estimular. I moltes, igual pot ser que el xiquet faci 4 o 5 deposicions al dia, com que estigui 2 dies que no en faci. Això, tant una cosa com l'altra, està dins de lo normal. Tot el que passi d'aquí ja se considera estrenyiment o diarrea. En quant a estrenyiment, per exemple, sempre se'ls ho diu, si el xiquet és molt xocotet i no menja encara verdura, pues que se'ls estimule l'esfínter anal i en seguida fan de ventre. Si en tot i en això no, pues hi ha uns supositoris de glicerina. Si prenen lactància materna, no han de canviar de la lactància materna, però si prenen l'artificial, sí que hi ha llets antiestrenyiment i se'l sol canviar. En quant a la diarrea, poden ser per la llet, pot ser perquè hi hagi una intolerància a la lactosa, pot ser perquè tingui un megacolon, l'obú de llet molt gros, però tot el que passa de 48 hores, tant si és diarrea com si és estrenyiment, sempre s'ha de valorar per un professional, no sigui cosa que hi hagi algun altre factor que, bueno, en aquells moments no pensem, ho considerem normal, però potser hi ha alguna altra patologia que està donant aquest estrenyiment o aquesta diarrea. És a dir, que si en 48 hores el xiquet no defeca o en 48 hores la diarrea no se li ha parat, s'ha de valorar a veure què és el que passa. Després, les diarrees també més freqüents a vegades dels criós és la produïda per una bactèria que es diu el rotavirus i que avui en dia, bueno, jo també quan venen ja els ho explico que hi ha una vacuna per a previndre aquestes diarrees. Perquè així com en un adult, si té una diarrea, se dona medicació, en un lactant o en un recient nascut no es pot donar. I moltes vegades si la diarrea és important o dura dies és d'ingrés hospitalari per lo perill que hi ha de la deshidratació.
La deshidratació. Més coses que cal tenir en compte i que no tenen res a veure amb el bany, amb la lactància, amb l'hora de dormir. Cosetes que van sorgint.
Sí, cosetes i dubtes que te van preguntar les mares, doncs, per exemple, què passa si tenen febre. Moltes vegades els xiquets tenen un dia o dos febre perquè el seu sistema immunològic va madurant. Si té una febre de més de 38 i no baixa amb antitèrmics, llavors sí que han d'anar al metge. Però abans d'anar al metge, primer s'han de donar antitèrmics i s'ha de banyar el xiquet en aigua tèbia. Normalment això, en els recient nascuts, fent només això ja els baixa la febre.
Aigua tèbia, no gelada.
Exacte, tèbia. Gelada no, perquè pots fer una baixada de massa de temperatura. Ha de ser tèbia, tèbia. No cal que sigui calenta, com he dit, per a banyar-lo, però sí tèbieta, sí. Després, si veuen que el xiquet també respiren molt pel nas i solen fer sorolls, no és que tinguin bronquitis, perquè a vegades diuen, oh, és que sento una ronquera. No és bronquitis, és per la manera de respirar. Però si ells veuen que fan uns sorolls molt raros, si veuen que el xiquet ha canviat de color, si vomita, així, sobretot en forma d'escopeta, no traure una glopadeta, sinó que és un vòmit important, ho continua fent, també s'ha d'anar al metge i valorar què és el que passa. Llavors també sempre s'aconsella que el xiquet dormi boca amunt o de costadet per evitar una cosa que és poc freqüent però molt greu, que és la mort sobtada del lactant. ¿Vale? Que això ja ho nomenarem en un altre programa. Llavors, per evitar això, sempre se'ls aconsella que dormin boca cap amunt i de costadet i que no s'amoïnen, que no té per què passar. Però sempre se'ls dona aquests consells. Després, també, en els primers dies de vida, normalment quan arriben a casa, encara tenen el cordó umbilical, però llavors, fins que cau l'omeliguet, doncs s'ha de seguir limpiant amb l'alcohol de 70. Després, també solen vindre a vegades així en un coloret groguet, perquè tenen poqueta melanina. Doncs també se'ls aconsella que si fa bona hora, doncs que els toqui el solet. Si fa fred, doncs com ara, doncs no, evidentment, no s'aconsella que els draguen al carrer. Però si a casa estan calentets i tenen una finestra que entra el sol i la llum, doncs ficar-lo a prop de la finestra perquè els toqui el solet. Després, també naixen molts, que pareix estrany, en unes ungles molt llargues i provets com se menegen, sempre acaben esgarrapats. Sí. Llavors sempre els dic que els poden tallar les ungles, però si pel que sigui no s'atreveixen, el xiquet no para de menejar-se, doncs bueno, poden llimar-li. I llimar-li igual servís perquè són unes ungletes molt blanetes i que en una miqueta ja se'ls queda bé. Però sí que s'ha de fer perquè si no, doncs ja dic, s'esgarrapen i a vegades fan unes maleses. I després, bueno, que qualsevol dubte, sempre els dic, abans de fer remeis casolans, pues, que consulten. Ja dic, si no està el pediatre o la infermera, qualsevol professional està a les 24 hores, inclús està el servei de sanitat respon, qualsevol dubte poden trucar, que, que els aconsellarem o els informarem del que, de què faci falta.
Pues bueno, ja hem donat uns consells bàsics per als cuidats dels recent nascuts. Moltes gràcies, Pili. Ne parlarem en més programes dels recent nascuts, per tant, bueno, tots aquells que són pares recents o que ho han de ser ben aviat, pues que comencin a prendre nota, però que tothom se'n surt, no, Pili?
Sí, tothom se'n surt, inclús els que ja tenen dos crios, inclús alguns que ha vingut un tercer que no s'esperaven. Sempre és diferent un crio d'un altre. I molts me diuen, ai, pues jo al meu xiquet li començava a donar papilles a tal mesos. Les coses canvien molt, les vacunes canvien. Vull dir, sempre que naix un fill, per molt que en tingues, encara que en tingues vuit, que avui en dia és molt estrany, sempre hi ha coses noves que surten i consells i bueno, malalties que surten i sempre es van aconsellant coses.
Pili, fins al pròxim programa.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala RTV, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit i els diumenges a les 3 i mitja de la tarda. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. I també a internet, en directe o quan tu vulguis, amb el servei a la carta www.ametllamar.cat/lacalaRTV.